Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per un servidor, Ramon Rion, tots els dimecres a les 8 de la tarda aquí, a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda, Fórmula Estel. L'aposta definitiva per la música que realment t'agrada. La que vols escoltar, la que et desperta, t'emociona i la que et mou. Fórmula Estel, pels esperits sensibles a la bona música.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en la nostra agenda de previsions per aquest mes de juny, l'agenda d'aquesta setmana, tenim avui dia 14. Monsenyor Saiz Meneses ha presidit la reunió de delegats de Pastoral Vocacional de Catalunya a les 12 del migdia al Seminari Conciliar de Barcelona. El dia 16, el nostre bisbe pronuncia una conferència sobre els esplais. La pronuncia a les jornades de conciliaris del MESEC, del Moviment Cristià d'Esplais, a les 11:30 a Sant Martí de Sesgueioles. El dia 17, el nostre bisbe presideix la missa de final de curs del seminari a la 1. El dia 18, el nostre bisbe presideix la missa a la 1 també a la Sagrada Família de Rubí amb els diaques permanents de Catalunya. I el mateix dia 18, el nostre bisbe, a les 5 de la tarda, a la sala capitular de la catedral, fa la presentació de la miscel·lània sobre mossèn Francesc Cima, del qual en farem una petita nota en acabar l'agenda. I el dia 19, confirmacions, que és l'època, a les 11, a la parròquia de la Mare de Déu de Fàtima a Granollers. I a les 12, una hora més tard, d'aquest dia 19, confirmacions a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Terrassa. Fins aquí la nostra agenda d'aquesta setmana. I tal com us dèiem en la nostra agenda, mossèn Francesc Cima presenten una miscel·lània d'aquest mestre espiritual del nostre bisbat el dia 18 a les 5 de la tarda a la sala capitular de la catedral. Com sabeu, mossèn Cima va néixer el dia 24 d'abril de 1922, va ser ordenat sacerdot el 1947 a Sant Feliu de Llobregat i va morir a Terrassa el 17 de juny del 2000. Cada any s'ha celebrat, d'una manera o d'una altra, doncs, l'aniversari de la seva defunció, perquè ell, a la parròquia del Sant Esperit de Terrassa, va ser fundador l'any 1992 d'un grup de joves de formació permanent, el que ara en diuen el lifting. Aquests joves volen ajudar a d'altres joves a aprofundir en la fe que han rebut i assumir madurament i en formació cristiana continuada per tal de viure el compromís cristià, cadascú en el seu estat. Aquests joves es troben actualment cada divendres a la tarda al Centre Sant Esperit, carrer de l'Església número 5, al costat de la catedral. I també organitzen convivències al Casal del Roser a Gisclareny. També organitzen recessos, activitats de voluntariat i participen en activitats diocesanes, jornades, escoles de pregària, lliga de futbol, etc. Amb aquest record de mossèn Francesc Cima, que no s'esgota doncs, només en aquests joves, sinó que també doncs, traspassen aquesta fe, doncs nosaltres també li fem aquest petit homenatge i aquest petit recordatori. I el nostre petit homenatge és compartir amb vosaltres una pregària. Una pregària de mossèn Cima, titulada Gràcies per la vida. I la pregària diu així. Senyor, els sants sempre us han donat gràcies per la vida. Tan important és el viure com per donar-vos en gràcies? Segur que és important quan és un do vostre. Segur que és important quan vos us heu compromès per acompanyar-nos-hi cada dia. Segur que la vida és important quan tota ella la vivim sota la claror de la vostra mirada. Segur que és important quan vos ens l'heu donada per sempre i som immortals. I ha de ser important perquè el vostre fill ens ha salvat donant la seva vida i ell mateix s'anomena camí, veritat i vida. Feu-m'ho entendre, Senyor, que sàpiga veure que el temps és vida i l'haig d'aprofitar. Que sàpiga veure que he de viure compartint amb tothom el que vos m'heu donat. Que sàpiga veure que la vida s'ha de viure convivint-la. Que sàpiga veure que la vida no és sols per a mi, sinó per servei, ajuda i bé dels altres. Que sàpiga veure que la felicitat es troba més donant que no pas rebent. Que sàpiga veure que la vida és el meu tresor més preuat i que no hi ha un amor més gran que donar la vida pels amics. Que sàpiga veure que vos, en donar-me-la, espereu quelcom de mi. Ajudeu-me, Senyor, a portar-ho a terme. Amén.
La carta de navegació.
Per autentificar la veritat d'un fet, de vegades diem «jo ho he vist» o «jo hi era». El testimoni de la pròpia experiència directa de Crist és l'arrel de la força del testimoni dels apòstols, que després posaran per escrit els evangelistes. Això és el que són els evangelis, el testimoni de l'experiència directa de Crist que tenen els apòstols. De la mateixa manera, el magisteri recent de l'Església ens ha recordat que una persona comença a ser cristiana quan té experiència de Crist, no quan té idees o raons o estudis. El nostre bisbe ens parla en la seva carta dominical del testimoni d'una dona de fa molts segles, però un testimoni que ens ajuda a conèixer la vida de l'Església del segle IV. No és només un testimoni històric i documental, sinó una manifestació d'amor al Senyor i de com els nostres germans d'aleshores vivien i celebraven la mateixa fe que compartim. Escoltem-lo.
Déu vos guard. Durant la segona peregrinació diocesana a Terra Santa, que va tenir lloc del 3 al 10 del passat mes d'abril, la guia es va referir en diverses ocasions a una il·lustre antecessora nostra que va peregrinar en el segle IV, una dona anomenada Egèria. També l'arquebisbe Rino Fisichella, en el seu llibre Els signes del jubileu, es refereix a ella com un dels més famosos peregrins a la terra del Senyor, en dir. També comptem amb testimonis escrits, com el diari d'Egèria, una noble espanyola que el 386 va fer una peregrinació a Terra Santa i en descriu les etapes més importants. Cal començar reconeixent el valor d'aquesta dona que peregrina a finals del segle IV, en una època i en unes circumstàncies no exemptes de dificultats. L'any 1887, l'historiador italià Gamurrini va descobrir en un manuscrit d'Arezzo la famosa Peregrinatio Eterie, peregrinació d'Egèria. Alguns indicis suggereixen com a data de la seva composició els darrers anys del segle IV. És el relat d'una peregrinació que du a terme una dona de família noble, monja en un monestir, del que potser era l'abadessa, que informa del seu viatge sobretot a les seves germanes de religió, a les que s'adreça com a venerables sorores, venerables germanes. Consigna els seus records per satisfer un desig d'elles. L'escrit està traduït a molts idiomes, entre ells el català, castellà, francès, alemany, rus, anglès i grec. És un document molt important per tot allò que descriu de cada un dels llocs que visita. D'altra banda, ofereix molta informació sobre el monaquisme oriental d'aquella època. El relat està incomplet. La part conservada ens mostra la viatgera que des de Jerusalem va a la muntanya del Sinaí i des d'allà torna a Jerusalem, que és el centre de la seva peregrinació i des d'on visita altres llocs i països limítrofes, com ara Mesopotàmia. Al final, abans de tornar a la seva Galícia natal, s'adreça a Constantinople, on redacta la narració del seu viatge. Es considera que era una persona culta amb coneixements de grec, literatura i geografia. Era benestant, perquè a vegades és guiada per autoritats civils que posen a la seva disposició soldats que la protegeixin. Per les autoritats religioses i pels monjos que li mostren els sants llocs d'acord amb les escriptures. Realment, s'anticipen molts segles a l'esperit viatger i explorador dels descobridors medievals i renaixentistes. Era observador i detallista i captava els detalls concrets que d'altres els podien passar desapercebuts. D'aquesta manera, la seva peregrinació resultarà una experiència enriquidora per ella i per als altres. Aquest document ens interessa pels seus detalls geogràfics, lingüístics, del llatí tardà, i litúrgics, perquè descriu amb detall, com una bona periodista, els llocs i les cerimònies sagrades, sobretot les que es fan a Jerusalem, en record dels fets que hi va viure Nostre Senyor Jesucrist. A més de l'interès cultural d'aquesta famosa i a vegades enigmàtica viatgera, m'interessa destacar sobretot que la seva curiositat té un interès profundament religiós. Seguir les petjades de Jesús en els llocs on va discórrer la seva vida en aquesta terra. En aquest sentit, el testimoni de la Verge Egèria és un model per tots els qui, amb motiu d'un any sant o en qualsevol altre moment, visiten Terra Santa.
Pelegrinatge jubilar diocesà de Terrassa a Polònia. Del 5 al 10 de juliol del 2016, el bisbe de Terrassa proposa un pelegrinatge diocesà a Polònia en motiu del jubileu extraordinari de la Misericòrdia. Del 5 al 10 de juliol del 2016. Seguirem les petjades de tres sants polacs que han marcat fortament la vida i l'espiritualitat de l'Església i la història recent de la humanitat. Aquests sants són Santa Faustina Kowalska, receptora dels missatges de Crist, el 1950, Sant Maximilià Maria Kolbe, màrtir de Crist i testimoni de la força de l'amistat amb Maria durant la Segona Guerra Mundial, i Sant Joan Pau II, papa i mestre de la fe en Crist i de la confiança en l'home. Pelegrinació jubilar diocesà a Polònia, del 5 al 10 de juliol del 2016. Per informació i reserves us podeu dirigir al Bisbat de Terrassa, que, com sabeu, està al carrer Vinyals 47 de Terrassa, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Podeu fer també la vostra trucada al 93-733-7120, 93-733-7120, o podeu enviar un correu electrònic al correu de l'any de la misericòrdia, anydelamisericordia@gmail.com. Any de la misericòrdia, tot junt, @gmail.com. I a més, trobareu tota la informació a la web www.anydelamisericordia.org. També us recordem els altres pelegrinatges als quals ens convida el senyor bisbe. El de Polònia, que us acabem de presentar, del 5 al 10 de juliol, i estem ja ultimant el de Roma, que ja serà al setembre, del 18 al 21 de setembre. També ho podeu consultar a la web anydelamisericordia.org, on puntualment anirem informant de l'actualitat d'aquestes propostes. I ara us volem comentar una notícia molt interessant del dia 7 de juny passat. Una notícia que diu el següent. Espanya, l'Església espanyola, presenta un decàleg per la cura del medi ambient. una cosa molt interessant. Les entitats d'Església dedicades a la cooperació internacional i que en formen part de la iniciativa Enlázate por la Justicia llancen una campanya que diu «Si tens cura del planeta, combats la pobresa». Aquestes entitats de l'Església Catòlica Espanya, com dèiem, dedicades a la cooperació internacional, que formen part d'aquesta iniciativa, han posat en marxa una campanya centrada en la cura de la creació, inspirades per l'encíclica Laudato Si, del Papa Francesc. Aquesta iniciativa, que es llança sota el lema «Si tens cura del planeta, combats la pobresa», Càritas, la Confer, Justícia i Pau, Mans Unides i Redes, que és aquesta xarxa d'entitats pel desenvolupament solidari, pretenen sensibilitzar a tota la ciutadania perquè es comprometi en la defensa d'un model diferent de desenvolupament, just, solidari i sostenible, i perquè canviï els seus hàbits de consum i estils de vida. Això és el que expliquen en la seva nota de presentació d'aquesta campanya. Aquesta campanya es va presentar, com dèiem, a Madrid el dia 7 de juny en una roda de premsa en la qual va intervenir Ana Isabel González, que és la responsable de l'àrea de Justícia i Solidaritat de la conferència. Jaume Palau, membre de la Secretaria Tècnica de Xarxes, de Redes, i Ivaneide Ramos, representant de Càritas de Pará, al Brasil, i de la REPAM, que és la xarxa eclesial panamazònica. Aquesta campanya s'ha marcat una ampla agenda d'activitats que van des de la seva difusió en tots els àmbits de la comunitat eclesial a Espanya fins a l'elaboració d'una guia de recursos locals d'economia solidària i estils de vida alternatius, al costat del desenvolupament de la interlocució amb els agents polítics i les administracions per aconseguir el compliment efectiu dels compromisos d'Espanya amb els objectius de desenvolupament sostenible a nivell estatal i internacional. És interessant com aquesta proposta es marca com a principi sensibilitzar la comunitat eclesial i tota la societat sobre les conseqüències del model de desenvolupament actual. Una altra de les metes de la campanya, explica el comunicat, és la de propiciar el canvi en les maneres de viure personals i comunitàries i en les decisions polítiques per contribuir des de diverses esferes a construir una societat solidària i un planeta habitable per a tots els pobles, no només avui, sinó pensant en el demà i a les generacions futures. Com a guia de la campanya, es va utilitzar un decàleg inspirat en l'encíclica, que resumeix els reptes fonamentals als quals ens enfrontem. És interessant, un decàleg. Cada 2 mesos s'abordarà un d'aquests 10 principis a través de la reflexió, la pregària, el testimoni dels més pobres i el compromís personal i propostes d'accions. Quins són aquests 10 principis? Primera, recolzaràs la causa dels pobres. Segona, redescobriràs el valor de la simplicitat en la teva pròpia vida. Tercera, valoraràs la importància dels teus comportaments quotidians. Quarta, apreciaràs la diversitat del nostre món. Cinquena, animaràs una conversió personal, eclesial i comunitària. Sisena, impulsaràs les decisions necessàries encara que siguin costoses. Setena, no supeditaràs la teva acció als interessos econòmics. Vuitena, et capbussaràs en la teva pròpia tradició espiritual. Novena, assumiràs els consensos científics. I desena, superaràs el paradigma tecnocràtic. Com hem dit, cada un d'aquests 10 principis, des del setembre del 2016 fins a l'abril del 2018, cada 2 mesos es treballarà cada un dels 10 principis. D'altra banda, durant la roda de premsa, es va alertar que el model de desenvolupament econòmic basat en el creixement del consum és insostenible amb el ritme i la capacitat del planeta. A més, genera desigualtat social i trenca els drets de les persones més vulnerables, especialment en aquells països menys desenvolupats que pateixen la lluita global pels recursos naturals que són considerats estratègics. Les entitats que integren Enlázate por la Justicia veuen necessari un veritable compromís per part dels agents amb poder polític i econòmic. Com sempre, a la nostra web del Bisbat, bisbatdeterrassa.org, bisbatdeterrassa.org, anem posant les notícies del que va succeint, de les accions del bisbe, de les coses que succeeixen a les parròquies, d'una mica de la vida diocesana. Aquesta setmana destaquem algunes d'aquestes notícies i les comentem amb vosaltres, tot i que les podeu veure, com dèiem, a bisbatdeterrassa.org, però que a nosaltres ens sembla interessant compartir en aquest programa del Bisbat de Terrassa a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Una primera notícia important des del punt de vista de les vocacions sacerdotals és que el dia 31 de maig passat, el nostre bisbe Salvador Cristau, bisbe auxiliar, va admetre a ordes el seminarista Carlos Valenciano en una cerimònia que va tenir lloc a la capella del seminari de Terrassa a les 8 del vespre. L'admissió als ordres és un primer pas d'acceptació de l'Església, de la vocació d'un candidat i de la seva preparació per fer camí cap al diaconat. Una altra notícia que volem compartir amb vosaltres és del dia 1 de juny. Una notícia titulada "La persona és el centre d'acció social de Càritas". Aquest va ser el títol amb el qual el senyor Sebastià Mora, secretari general de Càritas Espanyola, una conferència que va pronunciar el dimecres, com dèiem, 1 de juny, a la darrera trobada de formació de voluntaris, treballadors i col·laboradors de Càritas Diocesana de Terrassa a la seva seu a Sabadell. La trobada va tenir lloc a les 6 de la tarda a la sala d'actes, com dèiem, de la seu diocesana de Càritas, i assistiren més de 200 persones. Presidí l'acte, en representació del senyor bisbe, mossèn Fidel Catalán, vicari episcopal del Vallès Oriental, acompanyat, com no podia ser, pel senyor Salvador Ubiols, el director general de Càritas Diocesana de Terrassa. Què va dir el senyor Mora en la seva reflexió? Convidar a centrar tota l'acció caritativa i social en la persona concreta que atenem. Tractar sobre la importància de l'acció concreta a cada persona i el sentit profund d'aquesta acció. I, finalment, la necessitat d'una veritable espiritualitat i vida eclesial. Resseguir les paraules del Papa Francesc, que convida a fer la nostra acció a través de tres elements: servir, acompanyar i denunciar. Tant mossèn Català com el senyor Ubiols remarcaren que aquesta conferència forma part del cicle de formació que el Pla Pastoral Diocesà La Bona Nova del Servei està implementant aquests anys en els diversos àmbits de la vida diocesana del Bisbat de Terrassa. En aquest sentit, enguany, Càritas Diocesana de Terrassa ha organitzat un cicle de 4 conferències inaugurades per Monsenyor Josep Àngel Saiz Meneses, el nostre bisbe diocesà, i clausurades pel senyor Sebastián Mora. Una altra notícia interessant succeïda aquests dies és del diumenge 5 de juny passat, que tingué lloc el Jubileu Diocesà de les Famílies, el Santuari de la Mare de Déu de la Salut a Sabadell, organitzat, com no podia ser, per la Delegació Episcopal de Pastoral Familiar de la Diòcesi de Terrassa. Aquest any, Sant de la Misericòrdia, el que havia de ser el 8è aplec de famílies de la diòcesi va passar a ser el Jubileu Diocesà de les Famílies. La trobada va començar a les 16:30 de la tarda amb una reflexió de mossèn David Abadies, que, com sabeu, és un dels nostres missioners de la misericòrdia del Bisbat de Terrassa. Va començar amb la reflexió, com dèiem, de mossèn David Abadies sobre com viure el jubileu. I després es va resar el rosari portat per diferents famílies. Les famílies van entrar al santuari per la porta de la misericòrdia, pròpia del santuari de la Mare de Déu de la Salut, d'aquí, de Bisbat de Terrassa, tot resant també el credo apostòlic. Després, durant la tarda, després de la conferència, hi haveren preveres per confessar, perquè forma part de lucrar-se del jubileu, passar per la Porta Santa i una confessió. La trobada va culminar amb la celebració de l'Eucaristia presidida pel nostre bisbe, Monsenyor Josep Àngel Said Meneses, i en la seva homilia el senyor bisbe convida a viure l'any de la misericòrdia enmig de la quotidianitat de les nostres famílies, donant fins i tot alguna pista, com per exemple obrint sempre les portes de la família als altres i generant vida, que això ho visquin a casa seva els fills, doncs des de petits, com una cosa quotidiana de la família. I en acabar la celebració, el nostre bisbe, Monsenyor Said Meneses, va obsequiar a cada família, un per un, amb uns rosaris, convidant-los a pregar junts aquesta pregària de Maria, perquè, tal com diu l'adagi, la família que prega unida roman unida. També us diem una altra notícia interessant, que és que el nostre bisbe va celebrar el jubileu de la família dominicana, dels dominics, perquè el dilluns dia 6 de juny el nostre bisbe va celebrar la missa al monestir de Sant Domènec de Guzmán de les monges dominiques que tenen a Sant Cugat del Vallès, amb motiu de la celebració del 800 aniversari de la fundació de l'ordre. Fa 800 anys que Sant Domènec de Guzmán va fundar l'ordre dominicana. I amb aquest motiu, com no pot ser, aquest any és també un any jubilar per tota la família dominicana. Felicitem-nos, doncs, perquè, a més d'aquest temps de gràcia, s'afegeixen altres gràcies de les quals el Senyor és absolutament abundant.
Pregària del Papa Francesc per l'any de la misericòrdia. Senyor nostre Jesucrist, vos ens heu ensenyat a ser compassius com el Pare del Cel, i ens heu dit que qui us veu a vos, veu també al Pare. Mostreu-nos el vostre rostre i obtindrem la salvació. La vostra mirada plena d'amor va alliberar Zaqueu i Mateu de l'esclavatge dels diners, la dona adúltera i la Magdalena de cercar la felicitat només en una criatura. Vareu fer plorar Pere després de la traïció i vareu assegurar el paradís al lladre penedit. Feu que cadascú de nosaltres escolti com a pròpia la paraula que vareu dir a la samaritana, si sabessis el do de Déu. Vos sou el rostre visible del Pare invisible, del Déu que manifesta la seva omnipotència, sobretot amb el perdó i la misericòrdia. Feu que el món, l'Església, sigui la vostra cara visible, puix que sou el seu Senyor ressuscitat i gloriós. Vos heu volgut que també els vostres ministres fossin revestits de debilitat perquè sentin una sincera compassió pel qui es troben en la ignorància o en l'error. Feu que els qui s'acostin a un d'ells se sentin acollits, estimats i perdonats per Déu. Envieu el vostre esperit i consagreu-nos a tots amb la seva unció, perquè el jubileu de la misericòrdia sigui un any ple de gràcia del Senyor i la vostra Església, amb un entusiasme renovat, pugui portar la bona nova als pobres, proclamar la llibertat als presoners i oprimits i retornar a la vista als cecs. Us ho demanem per la intercessió de Maria, la Mare de la Misericòrdia, a vos qui viviu i regneu amb el Pare i l'Esperit Sant, pels segles dels segles. Amén.
Adéu-siau, que tornarem a remar.